Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. Rússia està elaborant un document per imposar restriccions d'avisats als ciutadans considerats de països no amistosos en represàlia per les mesures similars adoptades contra Rússia, ho ha anunciat el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov. El document en qüestió serà un decret presidencial, segons ha dit el cap de la diplomàcia russa en una reunió amb els diputats del partit oficialista Rússia Unida. Aquest dilluns també la Comissió Europea ha convidat els països membres a estudiar la retirada de qualsevol programa de ciutadania o residència a canvi d'inversions, els anomenats passaports daurats a ciutadans russos o bielorussos que figuren en una llista de sancions de la Unió Europea que donin suport a la guerra d'Ucraïna. I la Universitat de Barcelona ha incorporat dos professors que han fugit de la guerra a Ucraïna. Es tracta d'Alexander Martinenko, catedràtic en Medicina i Ciències de la Salut, i Marina Martinenko, catedràtica d'Economia. El primer s'incorpora com a professor visitant de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i la segona formarà part de la Facultat d'Economia i Empresa. Tots dos van aterrar dissabte al vespre a Barcelona després d'un llarg viatge que va iniciar sortint de Kharkiv el 8 de març fins a arribar a Cracòvia, des d'on van volar fins a la capital catalana, segons ha informat la Universitat de Barcelona. I els governs de Catalunya, La Rioja, Navarra, Euskadi, Castella i Lleó han demanat formalment al Ministeri d'Agricultura que s'incloguin els danys del mildiu dins d'una línia d'assegurança de la vinya. El mildiu és una malaltia produïda per fong, s'ataca les seves fulles, a la tija i també les fruites i produeix una pèrdua del seu olor. La petició adreçada també a l'entitat estatal de Seguros Agrarios i al sistema espanyol de Seguros Agrarios arriba després que el 2020 la collita quedés arrasada per aquest fong, un dany pràcticament sense precedents. Els territoris demanen equiparar les assegurances amb les de la meitat sud de la península, com el País Valencià i les Balears, on sí que reconeixen els danys per aquesta inclemència. Recorden, però, també que els perjudicis del mildiu no són imputables als pagesos, sinó a les condicions meteorològiques. I el Port Olímpic de Barcelona preveu treure més de 3.000 metres cúbics de sorra del fons marí a l'entrada de les seves instal·lacions per traslladar-la a la platja de la Barceloneta, especialment perjudicada pels darrers temporals. Es tracta d'una operació de manteniment de les instal·lacions portuàries que alhora permetrà regenerar el litoral barceloní i s'abocarà l'equipament a una pista olímpica plena de sorra. L'operació permetrà recuperar una fondària d'uns 4 metres i mig que actualment s'havien reduït a 3 metres a causa de l'acumulació de sediments. El dragatge es fa mitjançant una màquina que absorbeix la sorra del fons i canalitza directament fins a la platja de Somorrostro, on s'assecarà de manera natural per traslladar-la a la platja de la Barceloneta. Tot plegat es fa, asseguren, minimitzant l'impacte de l'operació en l'entrada i sortida de vaixells. I la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Pelosí, serà una de les dues vicepresidentes de l'Organització de Nacions i Pobles No Representats. Pelosí ha estat escollida aquest cap de setmana a Washington per l'entitat. Es tracta d'un pas important i capdalt perquè podran augmentar, diu, el seu àmbit d'influència i potenciar la tasca internacional a un nivell superior. L'ANC també remarca que el nomenament de Pelosí com a vicepresidenta de l'entitat tindrà accés a la seu de l'ONU, la Junta de l'òrgan, que ha renovat, està formada per 11 càrrecs, entre els quals hi ha el Tibet i Kurdistan. I ara els esports amb Pau Massip.
Barcelona acollirà la 37a edició de la Copa Amèrica de Vela, que es disputarà l'any 2024. Així ho ha decidit el comitè organitzador de la competició i ho ha confirmat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent. Torrent ha explicat que aquest esdeveniment suposarà un impacte milionari que portarà a la ciutat de Barcelona 1.000 milions d'euros. Ara només falta que l'organització faci oficial la notícia. La candidatura de Barcelona ha involucrat la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de la capital catalana, així com el port i el sector privat. Les negociacions s'han accelerat aquest cap de setmana després de la visita de la setmana passada del Team New Zealand a les instal·lacions del port de Barcelona. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquesta propera matinada al pas als quarts de final del torneig de Miami davant la txeca Linda Fruivirtova. Badosa ha superat aquest cap de setmana per 2 sets a Putintseva. També en el torneig de Miami aquesta tarda és el torn de Carlos Alcaraz, Roberto Bautista i Pedro Martínez. Tots tres lluitaran per una plaça als vuitens de final en aquest torneig que s'està disputant als Estats Units. I en waterpolo, l'Astra al Pul Sabadell es trobarà amb el Mediterrani i el Mataró jugarà contra el Terrassa en les semifinals pel títol de Lliga. Aquest cap de setmana ha finalitzat la fase regular de la divisió d'honor femenina i així han quedat els emparellaments dels play-off. L'Astra al Pul Sabadell ha acabat primer amb 63 punts, 2 més que el Mataró, mentre que el Club Natació Terrassa ha ocupat la tercera plaça amb 55 punts i el Mediterrani és acabat quart amb 48. Les semifinals es disputaran el proper 7 d'abril.
Gràcies, Pau. Tindrà més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 4:07. I aquí estem, en el Tot anirà bé de Ràdio Estel, compartint aquesta tarda de dilluns, 28 de març, aprofitant una mica aquest sol que tenim i que li queden poques hores, perquè ja han sentit avui al començar el programa que a partir de demà torna la pluja a Catalunya. En Jordi Miralles, torna la pluja, torna les baixes temperatures, és primavera, no? És la primavera, no? Sempre quan arriba la primavera, Norbert Bilbeny, què tal? Bona tarda, professor.
Molt bona tarda.
Sempre tenim ganes com que arribi l'estiu, en realitat, no?
Sí, són els cicles, les estacions de l'any, cada estació té el seu interès.
És veritat. Ara estàvem parlant d'una cosa que haurem de parlar un dia públicament, no? Estàvem parlant de la política, però des d'un punt de vista molt genèric, no? De si sí. Corren bons temps per ser polític o política.
No corren bons temps. No, perquè tots els polítics i polítiques estan sota la lupa, de vegades amb raó i altres vegades no tant, i de vegades gens. No està gens justificat que se'ls empaiti, se'ls giri i regiri la seva vida personal, pràcticament estan empaitats, no tenen tampoc massa recompensa, doncs, ni social ni econòmica tampoc. És dir, que aquest és un problema social i polític que tenim, no? La dificultat per desvetllar vocacions polítiques.
Home, si, sempre pensem, la política l'haurien de protagonitzar els grans cervells del país. I els grans cervells del país, que segurament tenen accés a grans empreses, a grans consells d'administració, a grans sous, en definitiva, moltes vegades es deuen plantejar que per què han de passar, doncs, per tot això que deia ara mateix Norbert Bilbeny, no?
Jo no és que vulgui fer una cita d'autoritat ni quedar com a llibres teòric o pedant, però Aristòtil, en el seu llibre Ètica Nicomàquia, ja diu que la política està feta per la gent que té experiència de la vida i que està acostumada a raonar, i per tant que els més joves, la joventut, que encara ha de desenvolupar els seus coneixements i la seva experiència, diguem, de raonadora pública, no s'haurien de dedicar a la política. Jo no ho subscric enterament, però entenc perfectament aquest clàssic de la política com era el savi Aristòtil.
Un dia d'aquests en parlem.
Molt bé.
Avui li hem demanat al professor Bilbeny que vingui al nostre programa. Ell és catedràtic en ètica, com ho saben, però també és l'autor de molts llibres, però d'un concretament que tenim al damunt les taules, al damunt la taula, que es diu La enfermedad del olvido, el mal de l'Alzheimer i la persona. Per què un catedràtic d'ètica s'ha fixat en aquest tema per fer un llibre?
Perquè jo, a part del càrrec, i sobretot vull filosofar i em dedico a la filosofia. Em dedico a això que m'agrada, que és filosofar, que és parar-se a pensar i documentar-se sobre aquell problema que et fa pensar, no? I en aquest cas, doncs, és la situació d'aquestes persones que obliden el seu passat, obliden la seva identitat. Això em sembla molt colpidor, perquè remou totes les bases de la concepció de l'home i de la dona, no? Això que en diem l'antropologia, no? Yeah. Què passa amb aquestes persones, que no deixen, òbviament, de ser persones, però que ja no tenen cap ni una personalitat, que no tenen ni identitat personal, es miren al mirall i no saben qui són, no saben el seu nom, es miren entre ells i tampoc, vull dir, els malalts i altres malalts, i òbviament els familiars i amics, i tampoc es reconeixen. Uh-huh. Aquella frase d'Adolfo Suárez, no?, quan se li parla de la seva filla, Màriam, i el president va dir, ¿quién es Màriam? I era la seva filla, no?
Que fort, eh? Sí. Que fort. Som els nostres records?
Sí, sí. Sí, i som també els artistes, els escultors dels nostres records, perquè anem transformant constantment la memòria i els records. Potser no ho podem fer d'una altra manera, perquè, clar, anem acumulant no solament records, sinó l'experiència que es fa gràcies a la memòria. I aquesta acumulació d'idees, de noves experiències, de noves memòries, va rectificant el sediment d'informació que teníem des que érem infants, des que érem adolescents. I la memòria és selectiva, però és memòria, cal tenir memòria.
Sempre recordaré un llibre, em va cridar molt l'atenció quan vaig llegir allò, de fet em va colpir molt, no? El llibre de l'Eduard Ponset, Viaje a la felicidad. Hi ha un moment en el que l'Eduard Ponset diu que l'evidència de que no hi ha vida més enllà de la mort és l'Alzheimer. Compartiria una expressió com aquesta?
No, em sembla massa radical. La persona que malauradament pateix Alzheimer, home, dona, més gran, menys gran, continua sent persona, ja no és el mateix, ja no és la mateixa, però són ella, ell. Per tant, doncs, això no es perd. La naturalesa i la qualitat, l'element quantitatiu i el qualitatiu, si volem dir-ho així, de l'individu, no es perden de l'individu com a persona. El que es perd és, amb la memòria, la identitat personal, és a dir, l'un mateix, el poder-se un adreçar a si mateix o presentar-se davant dels altres com un jo, eh? Jo sóc qui, etcètera, etcètera, no? Per tant, doncs, no estic massa d'acord amb aquesta frase, perquè encara que patim una demència, una malaltia que ens faci perdre l'enteniment, la memòria, doncs no deixa de ser una altra etapa de la nostra vida. En la vida tot són etapes, i malauradament hi ha persones, qui sap si mai ens podrà passar a nosaltres, que entren en aquestes etapes més, diguem, fosques. Però aquí l'adjectiu fosc també fa mal, no és massa agradable ni encertar de dir. És una altra etapa, en què hi ha el mateix dret a la felicitat, en què continua la relació humana, en què s'ha de fer un esforç per comunicar-se, per parlar amb aquesta gent i per donar-los ocasió perquè se sentin bé, no? I aquesta gent, tot i fases avançades de la malaltia, continua escoltant música, recorda versos, pregàries, somriu quan veu algú conegut, encara que no li recordi el nom, el somriuen, no? Perquè d'una manera o altra l'identifiquen. És a dir, aquests malalts no són fantasmes, són persones. I persones que l'últim que perden, i ho perden molt al final, és la sensibilitat.
Yeah. L'altre dia, fa pocs dies, no?, coneixíem el cas de la Carmelías, no?, que efectivament explicava que té Alzheimer, que té 71 anys, que té Alzheimer. Ens hem quedat tots, bé, com sempre, com qualsevol persona que se t'apropa i et diu que té Alzheimer, però clar, lògicament, en aquest cas estem parlant d'una reconegudíssima actriu catalana que fa una prova de valentia, des del meu punt de vista, espectacular, i es posa al món per Montera i es posa allà al davant de les càmeres i deixa anar, doncs, que efectivament té aquesta malaltia.
Sí, no? Em van impressionar les seves paraules. No sé si més les que ella pronuncia en català que les que pronuncia en castellà, perquè, clar, el català és la seva llengua materna, clar, no? Clar. I t'expresses generalment, no ho dic especialment per ella, però en general d'una manera més espontània, quan uses la teva pròpia llengua materna i per parlar d'un fet que és íntim, no?, i personalíssim, com aquest començament de la malaltia, en va realment afectar la seva sinceritat, transparència, la lucidesa, el coratge. Però, aviam, ella va dir que al final, doncs, entrava en la foscor i passaria el no-res, no? No és ben bé així. No és, per ningú no és així. Primer que el malalt d'Alzheimer no tenen aquesta percepció quan ja estan malalts, de que viuen en la foscor i de que entren en el no-res. No pateixen, no tenen dolor, no? I després que la vida continua. Continues, i si tens companyia, si tens cuidador, si tens família, si encara et venen a veure els amics, com els amics haurien de fer, si són veritables amics, han d'anar a veure el malalt, a la malalta, encara que aquest o aquesta trigui a reconèixer-los o tingui problemes per reconèixer-los, no? Doncs no és tant entrar en un pou sense fons, no és tant passar aquest bosc terrible. No sé, aquestes paraules jo no les acabo de subscriure, perquè no, aviam, és una situació indesitjable, que ningú s'ha buscat ni ningú voldria passar-la, la de patir una demència, però el fonamental és que tinguis companyia. Que tinguis companyia, que estiguis amb la gent, no? I que la gent estigui per tu. I estic segur que la senyora Elias i tants altres doncs, estaran ben acompanyats. Ella tindrà ben segur l'ocasió doncs, de la seva sensibilitat, els seus coneixements fins l'últim moment, desenvolupar-los al màxim. És a dir, hem de treure també plom aquesta situació del malalt d'Alzheimer. Que ja dic que és indesitjable. I que és la pèrdua progressiva de la memòria i que és una malaltia inexorable. Però atenció, hi ha persones que sobreviuen molts anys amb l'Alzheimer.
Sí, sí.
Molts anys.
Ha sonat una mica recriminació, professor Bilbeny. Ho deia vostè com de passada, no? Diu, perquè els amics haurien de...
Haurien. És que, en general, se senten molt incòmodes, pateixen, pensen que faran patir el malalt, que el posaran en un compromís, que s'haurà d'esforçar... Però ja se sap, és així. El malalt s'haurà d'esforçar per reconèixer, per parlar, però el malalt agraeix aquesta visita, agraeix aquesta companyia. Veu rostres, i veu rostres coneguts, que encara que no se'n recordi, que no els identifiqui. Fa poc vaig anar a veure un company meu i amic, també antic professor de filosofia, com jo, i així que em va veure, tot i que ens coneixem de fa molts anys, em va dir, tu ets poeta, oi? Tu ets poeta. Dic, no, jo sóc filòsof. Ah. I clar, les coses que em deia jo no les entenia. La major part no les entenia. Però tenia el diari obert i La Vanguardia i em va assenyalar la secció d'opinió amb el dit índex i després a mi, que jo col·laboro en aquestes pàgines d'opinió de La Vanguardia, i em va indicar com que tu, que em vens a veure, tu també publiques aquí opinió. Li vaig dir, doncs sí, jo també aquí. Escolta...
S'està pensant una cosa, és, no sabem actuar davant la malaltia. La malaltia aliena...
Totalment.
En resulta absolutament incòmoda.
Totalment.
I és una cosa al·lucinant, perquè qualsevol dia podem ser nosaltres, és a dir, les coses giren, no?
Crea no solament la malaltia i les demències, la vellesa, la gent gran. Yeah. La vellesa en ve baixa, la gent gran. La gent gran, doncs, així que els hem de cuidar, doncs, per molts adults o més joves, els representa un sentiment de culpabilitat, perquè no puc estar prou temps, no el puc cuidar bé, ara no sé com gestionar la situació, què haig de fer amb el meu pare, amb la meva mare, tampoc no tinc els diners per un asil, per una residència, i crea un complex de culpabilitat. I és com un bucle, perquè aquest complex de culpabilitat alimenta una sensació de malestar, d'expiació de culpa amb el malalt que et representa una càrrega. Haig d'expiar la meva culpa, veus, amb aquesta càrrega, amb haver d'atendre, haver d'estar constantment, haver de posar uns diners mensuals per el meu pare o la meva mare, no?
Segurament des del punt de vista tant de l'ètica com de la filosofia, el desencert amb el que actuem a diari és tremendo, és a dir, ens passem la vida mirant cap a una altra banda sense mirar la mort, quan tots acabarem arribant a la mort, ens passem la vida mirant en altres direccions per no voler veure coses que són absolutament impossible evitar-les, no? És una actitud com molt infantil, no? No sé què li sembla.
Sí.
No ens preparem per coses que hauríem d'estar preparats, no?
La nostra civilització, diguem, la nostra societat occidental, no? Doncs no vol parlar d'això. se sent incòmode, perquè, clar, la cultura que domina...
Hem fet un tabú, no?
És la cultura del juvenilisme, del conservar-se sempre, el reciclar-se...
Sí, sí, però les xifres diuen el que diuen.
L'autopromoció constant...
800.000 persones pateixen en aquests moments Alzheimer a Espanya, sí, de les diagnosticades.
I el 2050 hi haurà més de 2 milions de persones amb demència a Espanya. Més de 2 milions. El 2050, a Espanya, amb demència. La majoria, Alzheimer. És a dir, que malauradament és un síndrome que està creixent, que no trobem encara la causa. Jo crec que no trigarem massa en trobar-la, perquè si la causa és bioquímica, esperem que la solució també sigui bioquímica.
Clar.
No l'hem de buscar a l'altre món, sinó que hi ha d'haver, doncs, això, més recerca, més fons, més inversió. També hi ha d'haver més polítiques públiques justes, perquè ara mateix els cuidadors i les cuidadores, doncs, no reben instrucció, no tenen suport de l'Estat, de l'administració, per poder dedicar-se a la seva funció. Què passa amb les famílies que no tenen masses recursos per pagar la cura del malalt d'Alzheimer? Molts d'aquests malalts són dones que estan cuidades pel seu marit, que ja té 70, 80 o prop de 90 anys. Què pot fer un pobre home ja amb aquesta situació en què li minven les forces per tenir cura constantment de la seva esposa, que ja no el coneix a ell, no? Ens falta més justícia social.
Sí, i ajudar... Bé, que veia ser exactament el mateix, no? La enfermedad del olvido y el mal de l'Alzheimer y la persona és un llibre de 5 persones, no? És un llibre que explica la història, ens situa 5 personatges al davant dels ulls. És una reunió entre 3 dones i 2 homes d'uns 70 anys que es troben en una mateixa taula i que tenen entre mans revistes il·lustrades i jocs, no?, de sobre taula, i que de tant en tant intercanvien, no sé, paraules sobre el temps, converses, veritat? Sí. Es coneixen, però no recorden que es coneixen.
Sí, i de vegades, quan ja tenen un procés avançat, ni se saluden entre ells, ni es reconeixen. Sé el cas, no diré noms, òbviament, de dues persones, diguem, de formació intel·lectual i projecció política, que molts dels nostres oients sabran a qui em refereixo, que tenen Alzheimer avançat, i que quan es troben, i aquestes dues persones són o eren amics íntims, quan es troben al centre de recuperació d'Alzheimer, perquè tots dos pateixen Alzheimer i són amics de tota la vida, no es reconeixen. No es reconeixen. No sap un qui és l'altre. És trist, no?
És dur.
És trist. Ara, ells no pateixen tampoc per això. Tampoc no hi ha un patiment.
Això m'ho deien una vegada. Es va donar el cas de que una persona propera a mi li van diagnosticar en pocs dies de diferència un Alzheimer, primer al seu pare i després a la seva mare. En pocs dies de diferència, no? I una tercera persona, recordo el que li va dir, a mi em va frapar molt, no? Perquè li va dir, qualsevol persona que té Alzheimer, el problema és brutal, però acaba sent feliç, perquè viu sense ser conscient, efectivament, de tot el que li passa. El problema real el té la família.
Sí, sí, sí.
El problema real...
Un d'aquests dos personatges que ara em referia, que té un Alzheimer molt avançat, de més de 10 anys, em va dir el seu exsecretari, que el va visitar regularment, perquè vaig preguntar a aquest secretari per aquest personatge que té Alzheimer avançat, i em va dir, ara últimament ens demana el concierto de Aranjuez. I fa pocs anys, fa poc temps, demanava escoltar Sílvia Cruz, Joan Manuel Serrat, etc. Era la música i canta. Vull dir, no estan angoixats. És que és així.
Clar, qui és... La pregunta seria en qui ens transformem o quina part de nosaltres surt a la llum, no?, quan el record, la memòria, ens fa fallida, no?
Doncs surt qui érem i qui continuem sent. La persona que era sociable, que era amable, que era afable... És així fins al final. I se'n recorda de dir gràcies. O de dir hola. Se'n recorda. No passarà d'aquí, segurament, en els darrers anys. Li diràs hola i et dirà hola. Si va ser una persona sociable, això ho mostrarà fins pràcticament l'últim moment. Per mica de consciència que tingui, per mica de record... Doncs es nota molt. Per això és tan important, no tant tema la mort com estimar la vida. La persona que estima la vida no s'enfada per no res, no és rancorosa, procura fer les paus amb tothom. Sap identificar els problemes com a problemes menors, no com a grans problemes que l'enfronten amb els altres. I són problemes menors, no? Doncs si saps viure, doncs també t'aniràs acostant amb tranquil·litat cap als teus anys finals. Tothom s'acosta cap als seus anys finals, eh?
Des del primer dia.
Des del primer dia, clar que sí, clar que sí. Però aviam, s'evoluciona fins al final. S'evoluciona fins al final. I aquesta, no pateix Alzheimer, que jo sàpiga, però aquest Rolling Stone, el Keith Richards, en aquest documental que passava, no sé si era el Netflix, fa poc el vaig veure tot, al final, el Keith Richards, amb aquell somriure mefistofèlic mirant a la càmera, diu, no em faig vell, evoluciono.
I té raó.
Evolucionem. Clar, per què neguem que els malalts, els vells, els ancians evolucionen? Continuen evolucionant, amb menys memòria, amb menys salut, però es continua evolucionant.
Escriure aquest llibre li ha canviat la visió que té que tenia de tot això?
Sí, sí, sí. Sobretot el que m'ha fet escriure el llibre, és a dir, l'haver conegut i conèixer persones que han patit i que pateixen Alzheimer. Mm-hmm. Això és el que m'ha canviat la visió. I crec que, en fi, una de les conclusions filosòficament provisional, com tota conclusió d'aquest tipus que tinc, és que no pots mai identificar una persona amb la seva malaltia. No pots dir, aquest és el diabètic. Aquesta és la que té Alzheimer. No. Una persona no es pot definir per un tret particular, encara que sigui una greu malaltia. Hi ha quelcom més.
I a veure, el llibre, a mi m'agrada molt fer això, que és obrir un llibre i mirar el que m'explica el llibre en el punt triat absolutament a l'atzar.
És un bon test.
Diu, somos naturaleza e historia. Lo que cuenta con números y lo que se cuenta con palabras. Somos ambos recuentos, el del cuerpo contable y el de la identidad narrable. La persona es, en una palabra, su biografía.
I tant! Qui ho dubta? Tothom ho sap. Tothom ho sap, això. Som el nostre àlbum. El nostre àlbum d'amistats, d'enemistats, de fotografies, de records, de desitjos que no hem satisfet i els que hem satisfet. El que me quiten lo bailao també és important, no? La persona és la seva biografia. Seràs o no seràs una celebritat, però ets la teva biografia. I si tens, malauradament, aquesta malaltia, per això estan, o haurien d'estar els amics i els familiars, per anar recordant qui eres tu. Qui eres tu en el passat, perquè en el present continua sent una persona. Però mira, aquest, l'Ernest o la Guadalupe, es dedicaven a això, o a això o altre. Van ajudar, van anar a l'estranger. Després, quan van tornar, què sé jo, era bona persona, o que sigui. Procurar accentuar els aspectes negatius,
exacte,
no?
Exacte.
Si només aviat els positius, no? Mm-hmm. Per generositat, gairebé per solidaritat d'espècie, no? Però els que sobreviuen són, doncs, procuradors, perquè procuren, curen i procuren, sense que se'ls hagi fet aquest encàrrec, per la memòria dels altres que ja l'han perdut.
El llibre es diu La enfermedad del olvido, el mal de l'Alzheimer i la persona. És el professor Norbert Bilbeny, que sempre és un plaer saludar-lo. De fet, el truquem moltes vegades per parlar d'altres qüestions, però avui era obligat, no?, centrar-nos en aquesta visió que la moral, la ètica, la filosofia ha de tenir sobre nosaltres com a persones malaltes o com a persones que ajuden o haurien d'ajudar, recollint el testimoni d'alguna manera, a la persona que pateix aquesta malaltia. És molt recomanable, el llibre, de debò. Professor Bilbeny, abans de que marxi, permeti'm que li pregunti sobre el tema del dia, perquè el tema del dia avui és la bufetada del Will Smith a l'actor en qüestió.
Sí, sí.
En una hora en parlarem, perquè m'ha interessat molt un titular que deia el Periódico de Catalunya, el vaig a buscar aquí, el tinc aquí. Diu, ho ha definit com la exhibició de masculinidades tòxiques. M'ha cridat l'atenció, no?,
tant,
aquesta manera de veure, amb la que puc estar molt, molt d'acord,
tant,
no? Com ha vist tot això?
Doncs com un acte de violència i un signe de la situació d'un país, d'una societat, que en aquest cas són els Estats Units, però podria ser una altra societat, en què hi ha tensions, en què hi ha racisme, en què hi ha una violència latent, no?, latent. i malauradament això ha ocorregut als Estats Units, no és la primera ni la darrera vegada. Per què, en lloc de recriminar-li parlant les seves paraules tan incorrectes, per què, en lloc d'agafar el micròfon i de dir no estic d'acord amb el que acabes de dir, és molt improcedent i demano que ho retiris, o una altra vegada no ens ho tornaràs a dir, dir-ho d'una manera pacífica, diguem, correcta, sorprenent, però amb una correcció, no? Per què, per comptes del discurs, per comptes de la paraula, el cop de puny? El cop de puny. I d'algú que és que està acostumat a parlar, a memoritzar, que és intel·ligent, que està socialitzat. Per què el recurs és el cop de puny? Aviam, és tot un símptoma social.
I és molt per pensar també sobre els instints i la visceralitat, no? És a dir, perquè aquest senyor era conscient de que aquestes imatges estaven sortint per tot el món en directe en una de les cerimònies més importants, que són els Premis Òscar, no?
Sí.
És al·lucinant,
eh? Aquesta falta de continència.
És al·lucinant. Sí. Professor Bilbeny, un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Arribem just al punt d'equador del nostre programa, 4:45. Ara fem una pausa i quan tornem farem aquell exercici dels dilluns que tant ens agrada, que és introduir-nos en el temps i girar les agulles del temps fins a trobar tres qüestions que van ser notícia tal setmana com aquesta. Fem una pausa, tornem ara mateix.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passen 3 minuts de 4:45 i aquí estem, a Ràdio Estel, el Tot anirà bé. M'ha fet gràcia perquè ara estava explicant una mica el funcionament d'aquesta secció dels nostres convidats d'avui, que ja els dic que tenim convidats magnífics en aquesta tal setmana com aquesta, no? I els explicàvem, el que fem és buscar coses que passaven que era notícia tal setmana com aquesta fa anys. I m'ha agradat molt el que ens ha dit un dels nostres convidats. Em diu, home, però normalment que faci anys, 22 anys d'una estrena de teatre, normalment no és notícia. I tens raó, Ferran Renyer, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Sí, em va sorprendre. Celebrem 22 anys, va molt bé.
Està molt bé, no? Celebrar 22 anys.
Molt.
Escolta, tots són desastres, tot és terrible, està bé celebrar coses, no? Sí,
està perfecte.
Ferran Renyer, tal setmana com aquesta, per l'any 2000, com passa el temps, eh? De l'any 2000, la companyia de Goll de Gom tenia en cartell el musical Cacau al Teatre Victòria, protagonitzat per al senyor Renyer.
Sí. Bé, he hagut de fer memòria i tot, perquè... I era una... A partir del, de que havíem treballat ja textos del Gerard Lossier, l'autor del còmic,
sí.
Doncs, i amb, la música era tota del Javier Userón, el Joan Juan Perro.
Sí, Santiago Userón. Doncs,
Santiago Userón. I es va fer aquest musical. I mitja companyia era cubana i mitja d'aquí. He de dir que l'assistent del Bojo, del director, estava sí. Pepe Rubianes, i el món cubano
ja veus.
El dominava. Ja
veus. Està bé, no? Està molt bé. I el Ferran Renyer? Des d'aleshores hem vist moltes coses del Ferran Renyer, no? Mm-hmm. Ara com estàs, Ferran?
Ara, doncs, mira, ara acabo de fer una sèrie per Netflix que s'està acabant de muntar i que s'ha d'estrenar molt aviat. Que es diu...
Loco por ella, no?
No, no? És una que encara encara no està funcionant, eh? Vull dir, l'estan acabant de muntar i aquesta temporada suposo que ja sortirà. Si l'hubiera sabido,
uh-huh.
I està protagonitzada per la Megan Montaner, que jo faig el seu pare, a la sèrie.
Un pare jove, diguem un pare jove.
No, ja, normalment ja els papers de pare i fins i tot algun net també ens posen.
Vaja.
No, i és un retrocés de 10 anys que fa una nit de luna, no sé què, té una part fantàstica,
uh-huh.
I aleshores fa un retrocés a la seva vida. I clar, el seu matrimoni, que havia començat molt bé, doncs quan la veiem ara ja està una mica com... va una mica d'aquella manera. I aquest retrocés, aquest pas en el temps, és allò, home, si ho hagués sabut, potser canviaria. Estaria a temps de canviar coses de la meva vida.
Ja, les segones oportunitats, no?
Sí,
si ens donessin segones oportunitats,
sí, exacte,
no?
Exacte. I fantàstica, una sèrie molt, molt maca.
M'agrada això, les segones oportunitats. Un dia podríem fer un programa parlant només de quines coses faríem, no?, si ens donessin una segona oportunitat. Jo estic segur que el nostre segon convidat, que el tenim també aquí a l'estudi, jo crec que si li donessin la segona oportunitat de fer coses, crec que tornaria a fer exactament el mateix. Perquè és una persona, d'entrada, biogràficament, que té un currículum d'allò més atractiu, que la sensació és que ha fet sempre allò que ha volgut fer, i a més ho ha fet molt bé. Mirin, viatgem fins a l'abril de l'any 1995. A l'abril del 1995, la mítica sala El Molino estrenava l'espectacle Brinda por el Molino després d'un any i mig. Fa 27 anys d'això. I el senyor que tenim amb nosaltres, Joan Estrada, què tal? Bona tarda, Joan.
Hola, bona tarda.
Representant d'artistes, exdirector del Molino. Del Molino en saps una mica, també, eh?
Sí, a més del Molino, vaig entrar com director de la sala, però vaig acabar fent el més meravellós que pot ser, que és dirigir una revista.
Ja.
Que això és... No us ho podeu arribar a imaginar. Ferran, no has fet mai revista, eh? Que no?
Home,
no, la revista de veritat. No mariconades. Prefereixo. De goll i... No.
A València, amb la Montse Guallar, vam fer un homenatge al món de la revista, que Taxi al Rialto, i vam treballar amb força gent també del medi, diríem, no?
Sí,
jo fins i tot em tocava fer homenatges a gent de revista molt conegudes, números històrics, no? I va ser un plaer fer allò.
A València, València, el Titi, la Mari Mistral, València és terra d'artistes.
Però Barcelona també ho era, no, Joan? I sembla que tota aquesta revista, el burlesc, tot allò que passava aquí, se n'ha anat, no?
Bueno, hi havia el que ara és nou de la Rambla, el carrer Conde de l'Assalto, que estava ple d'escoles que passaves. Jo de petit me recordo que passaves i senties els pianos, senties els com es diu, els palillos. Se sentia des del carrer, era, sí, clar, n'hi havia molt... Home, teníem el gran compositor d'aquella època, el Maestro de la Prada, que escrivia totes les músiques. Bueno, sí. Jo la veritat és que acabo sempre entrant en un terreny de nostàlgia perquè jo visc el paral·lel i clar, és tan avorrit tot ara. Ja ho sé, no vull caure en això, però és molt avorrit. Què vols dir?
La història que ha tingut el paral·lel.
Sí. I no té res que veure, a més. Vull dir, i per molt que diguin que es vol aixecar, doncs clar, passes i veus a l'Arnau, que qualsevol dia es cau. A l'Arnau qualsevol dia es cau.
Sí, fa molta llàstima l'Arnau, pobret.
Mira que era maco aquell teatre, eh? Mira que era maco aquell teatre.
És preciós.
L'última vegada va ser quan el va comprar Alemanya, no?
Sí, l'Alemanya va comprar una part de l'accionariat i bueno, a l'Arnau és que era tot de fusta. Jo vaig estar també director a l'Arnau i era meravellós. Ara, el meu teatre del Paral·lel és el Molino.
Ja. Yeah.
El Molino era... I ja, quan van fer la reforma, la va agafar aquesta gent que deies, mira, està bé, perquè almenys... I vas veure i semblava una conselleria.
Ja. Yeah.
Aquell gris. Dius, però senyor, si el Molino... La gràcia del Molino era la façana allà. Jo me recordo de petit que baixàvem amb el tramvia i era fascinant. A mi se'm anaven els ulls perquè estaven tots els artistes, els noms dels artistes, les llums que s'encenien.
I sobretot el que era magnífic era, jo recordo, allà que anava molta gent jove, i jo què sé, al costat de l'escenari estava el Johnson, i totes aquelles estrelles...
Camillo, la Mari Mistral... És que n'hi havia...
S'establien unes complicitats, a més, amb el públic, on hi havia un jaleo, diríem...
Home, t'ho expliquen, no?
Important, important.
Els artistes, i sobretot les artistes del Molino, t'explicaven aquells senyors que anaven totes les tardes del món, totes les tardes del món.
Digues, digues. Jo tinc una anècdota que, a més, em sembla que l'he explicat. Jo és que semblo la Lolita amb les anècdotes.
Ja ens agrada, però... ja ens agrada. Aquesta jo... és una secció d'anècdotes, que és perfecta.
Doncs jo, com era alt ja, jo abans dels 18 ja em colava a la sessió de nit. Però és que a la tarda n'hi havia una sessió que era més barata per jubilats, que era varietés. A la nit eren... La primera part eren varietés, un descans, i la segona part era la revista. Mm. La corta del faraón, arriba a les faldes, una revista amb una excusa, amb esquetxos i tal. Però a la sessió de tarda... O sigui, jo, a la sessió de nit, jo seia a la mateixa cadira que el meu avi seia a la sessió de tarda.
Que bo.
Perquè el meu avi anava totes les tardes.
Sí, sí.
Jo era bon dia a la setmana, no em donava per tant.
Jo el que no sabia, que una de les coses bones d'aquesta secció és que quan et poses a parlar de coses de fa anys, que són històriques, com és el cas del Molino, clar, descobreixes coses que no sabies. Jo no sé tu, Ferran, però tu sabies que el Molino va obrir les seves portes amb el nom de Pajarera Catalana?
No, jo
sí, sé. És preciosa aquesta història, Pajarera Catalana, es deia així?
Sí. Sí, però això estem parlant a principis del segle XX.
1898.
Finals del XIX, principis del XX, sí.
1898,
sí. I, bueno, i en l'època de la República i abans es va dir el Molino Rojo.
Yeah.
Després van treure-lo de Rojo, lo van treure, clar.
Sí, sí.
El tema
bueno, es va crear a semblança del Molin Rouge.
Del Molin Rouge.
Del Molin Rouge, no? Això sí que ho sé. I el que era molt divertit és que compartia amb l'època que jo estava als anys 70, així, que compartia amb censures i tenien que treure'ns tots un carnet per actuar, doncs a vegades els exàmens coincidien les xiques del Molí, no?, que s'estaven examinant, i al costat es podia treure el carnet de cantant al Raimon.
El carnet o... aquell
sí,
era amb la d'allò de la falange. El llum, les fletxes. Uf. I els colors de la, sí, sí, de la bandera de la falange. Sí,
sí. Ja veus,
Teníem, teníem això, un carnet professional, sí, sí, de Circo i Variedades, i havies de passar pues, a examinar-te.
Es feia ja la Via Laietana.
La Via Laietana, el sindicat vertical.
El sindicat vertical, sí, sí.
I aleshores passava això, que pues, allà s'està examinant...
No, ¿y usted qué hace?
Sí.
Yo soy fakir. A ver, i el fakir es fotia, es menjava claus.
Sí, però que vull dir que també hi havia, pues, sí, això, les xiques del Molino, que les noves són les que lleven el brazalete, no?
Uh-huh.
Llavors feien una coreografia, i hi havia un pianista que li posaven partitures una rere l'altra i tocava tot, no? Però que al mateix temps el Boadell es traia el carnet o el Raimon per cantar, sí, sí, tots sí, tenien que tenir aquell carnet.
És veritat que ara estava pensant en això que deia Joan, de que l'Arnau caurà un dia o un altre si no es pren cartes en l'assumpte. L'altre dia vam tenir aquí una bona notícia perquè va venir la senyora, la propietària de la Paloma, i efectivament la Paloma torna a obrir les seves portes. No sé si ho sabíeu, però és una magnífica notícia, no?
Sí, a més s'està fent moltes... Jo ja he vist dos o tres coses
a nivell
televisiu.
Sí.
Una cosa que va fer 8TV, després els 25 anys del Jordi Hurtado, de Saber i Ganar. s'ha fet des d'allà, o sigui que ja ho estan...
Home, és que és un escenari.
És magnífic.
Jo recordo haver presentat un espectacle a la Paloma i és d'aquells escenaris que arribes allà i buf, cau tota la història al damunt, perquè això es nota molt, no, Ferran? Tu que has actuat a 1.000 teatres, no? El pes de la història en segons quins teatres el notes, no?
L'edifici és una part fonamental d'aquesta màgia de les arts escèniques, no? Està en directe, compartint el temps i l'espai amb el públic, això és la màgia, no? I l'edifici és una part molt més important del que sembla perquè la cosa funcioni bé.
Que li diguin al senyor que tenim al telèfon. Perquè és un senyor que l'edifici en el que ha actuat, i poso tot això entre cometes, de totes l'ha ajudat. Moltes vegades. Estem parlant d'un dels millors jugadors de bàsquet de la nostra història, un dels que més coneixem. Jo crec que públicament sortim al carrer i diem: digue'ns tres noms de jugadors de bàsquet històrics, sempre que te'n recordes. Jo crec que el seu nom sortiria segur. L'hem convidat, faig una petita intro perquè vostès sàpiguen qui és, perquè fa 92 anys, tal setmana com aquesta, l'any 1930, es funda un dels clubs de bàsquet més importants de Catalunya, el Joventut de Badalona. I ara ja tothom sap de qui estic parlant. Jordi Villacampa, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres, abans de tot,
encantat.
El Joventut d'aniversari, jo no sé què passa, que passin els anys que passin, parla del Joventut i el primer nom que sempre ve a la ment és el de Jordi Villacampa.
Bé, com tu dius, la història del Joventut ara ja remunta a molts anys. Van néixer l'any 1930 i durant aquesta història doncs, han passat jugadors molt importants. Nino Buscató, per exemple, Alfonso Martínez, Josep Maria Margall. Hi ha jugadors... dona molt, amb aquests anys, perquè hagin passat jugadors molt, molt, molt bons.
Han passat jugadors molt bons i el club està en aquests moments en un molt bon moment, també sembla, no?
Sí. Bueno, sense anar més lluny, ahir doncs vam poder guanyar el Barcelona amb un camp ple de gent que feia molt de goig. Saps que a l'estadi on juguem el van fer per les Olimpiades el 92 i bé, és un estadi que té una cabuda molt important i omplir-lo no és fàcil, però ahir doncs es van donar una sèrie de circumstàncies que per l'estat del moment de l'equip, pel rival que era i tot, doncs va estar ple de gom a gom. Sí.
Jordi, entre els anys com a jugador i els anys com a president, en el seu cas, en el teu cas, el Joventut forma part de l'ADN pràcticament, no?
Bé, és que entre tu i jo no he provat altra cosa. Jo vaig començar amb 14 anys a les categories inferiors, als 16 anys vaig debutar amb el primer equip, vaig estar 17 anys com a jugador del primer equip al mateix club, i després, de l'any 99, vaig entrar de president i vaig estar 18 anys més. O sigui, que quasi bé vaig estar més anys de president que de jugador.
Clar.
Però, clar, si va sumant, doncs quasi, sí, 40 anys.
Esteu d'acord amb mi, no, Joan, Ferran, sí, que parles del Joventut i parles de Jordi Villacampa. No?
Sí, perfectament. És emblemàtic, la icona.
Clar. Joan.
Ei, Jordi, sóc el Joan Estrada.
Home, Joan, què tal?
Què passa? Com estàs?
Gràcies a saludar-te.
Per això m'ha fet molta il·lusió, com m'han dit que entraves. Bueno, felicitats, pel partidàs d'ahir. Bueno, tu ja saps que jo sóc culer, però sé reconèixer les coses.
Elegància és elegància, Joan.
Per suposar.
Jo crec que es van donar una sèrie de circumstàncies que vam jugar molt bé, i a part del Barça, saps que aquest calendari de conjugar la Lliga CB i la Lliga Europea els maltracta molt entre tu i jo.
Sí, però bueno.
Llavors, aporten un mes molt dur de partits, però bé, no és excusa. Vam jugar a la Pedra, jugar molt bé i ja està. Sí.
Esteu fent una temporada fantàstica.
A mi m'agrada molt perquè el Joan Estrada sap de tot. Vull dir,
és que una
és
de les
sap
coses...
de tot. L'última cosa que pensava jo és que també controles el tema del bàsquet, i ara m'acabes de deixar al·lucinat.
És que ara t'explicaré, el Jordi sí que ho sap, jo els diners, els pocs diners que he guanyat, no els he guanyat amb la cultura, perquè amb la cultura sobrevius.
Ja.
Vaig ser, durant un temps, mànager de 3 o 4 jugadors de bàsquet.
Ah, també?
Jordi?
Sí, me'n recordo perfectament.
Exacte.
A més, amb alguna vinculació, amb algun equip de bàsquet important també d'aquí de Catalunya.
No, i tant. I havia arribat a negociar amb el Joventut de Badalona... Per al Xavi Fernández. Jo era el mànager del Xavi Fernández.
Déu-n'hi-do.
I quan va deixar el Barça vam estar parlant amb l'Alfredo, amb el Fred Julve. O sigui que, que bueno, m'uneix al bàsquet. Sí, al bàsquet és que sóc...
On diria que acabem de fer una cistella de 3 punts, no?
Sí.
Realment, Déu-n'hi-do,
Quina sorpresa.
Quina sorpresa. Hi ha alguna cosa que no hagis fet, Joan, tu?
Bueno, no he volat en globo encara.
Ves,
però sí, perquè
si et fa il·lusió, tinc, muntem això,
no,
eh?
Tinc vèrtic. No, faria, eh? O sigui, no. No, però sempre el que he intentat sempre és fer el que deies tu al principi, les coses. He intentat ser feliç, per sobre de tot, perquè la felicitat no té preu. No té preu. O sigui, al final del camí sempre he pensat que no vull ser el més ric del cementiri.
Fa gràcia perquè és probable que vostès sentin de fons com una respirar estrany que deuen pensar. Això deu ser algú que està a l'estudi. És el gos. És que el Joan Estrada... No sé, Jordi, si tu ho havies sentit... O la gossa, perdona. No sé, Jordi, si tu estaves sentint que hi havia com un so de fons, o sóc jo que tinc els auriculars una mica alts i m'arriben molt en primer pla, però aquesta respiració és... Com es diu la teva gossa, Joan?
La Pussa.
La Pussa.
La Pussa.
La Pussa. Sí.
La Pusseta.
Que té una cara de ser molt, molt, molt
bona. Sí, molt bona.
No, té cara de ser bona persona.
Sí, exacte. No, a més, jo quan em truquen per... parlar quan sou posto, dic, puc vindre amb la... Perquè ja veus, és que si no... bueno, i no, no, jo no vaig a restaurants que no em deixen entrar, eh?
Ah, sí, eh?
Sí,
només et mous crec... en el món dog-friendly, no? Que es diu.
Sí, però normal, però normal. Tampoc sóc un fanàtic, però és que, ojo, imagina't que vas a un restaurant i et toca... un nen maleducat que els pares no el controlen. Què és pitjor, la Pussa o el nen?
Ja, eh? Ja. No obrirem aquest debat, no obrirem aquest debat.
És una altra cosa.
Menys mal que no estàs jugador de bàsquet, no, Jordi? Imagina't el Joan Estrada dient, jo només jugo si puc jugar amb el meu gos, no? Que seria una altra cosa.
Jo l'entenc perfectament, eh? Un gos forma part de la família, eh?
Exacte.
Clar, forma part de la família. No és... Jo he tingut un parell i, desgraciadament, el dia 17 de desembre se'n va anar a la bimba, la meva gossa, amb 14 anys. I no passa res. És llei de vida, però vull dir que la trobo molt a faltar i va ser molt dolorós. I durant la vida, doncs, jo també formo part de la família i també intento portar-la tot arreu on em deixaven, doncs la portava. Que ja que dic que la societat...
Jo també tinc gos, eh? Tots tenim gos.
I tota una evolució. I el que abans es veia d'una manera es veu d'una altra. Hi ha molts restaurants ja que et deixen entrar i són molt més permissius amb el tema dels gossos. Encara que hi ha algun amo, doncs que per un paguen per tots. Saps com dir? Allò que trobes el regal al carrer i amb això haurien de ser tots una mica més...
Sí, senyor. No, això és molt important el que està dient el Jordi. Senyor, aquí tots tenim gos, no?
Sí. Jo no en tinc, he tingut.
Però els quatre. Senyores i senyors que tenen gossos, sisplau, quan el gos faci caca, agafin la caca i la llencen a la paperera. Perquè, evidentment, és veritat, és que hi ha gent que... Jo fa anys vaig fer a la SER, quan treballava a la SER, però fa molts anys, vaig fer un programa que es deia Faci d'alcalde. Era molt interessant, perquè la gent trucava per dir, si vostè fos l'alcalde, què seria el primer que faria? La quantitat de gent enfadada amb les caques dels gossos era una cosa brutal, perquè, efectivament, costa poc agafar això.
Sí, sí, a mi em sembla delirant quan veus que un gos fa la caca i el que té l'amo o el que sigui, doncs no ho recull.
Jo
penso, però en quin cap, no? Això, per què no ho fa?
Sí, sí.
És al·lucinant.
Sí, ja, sí. Veus, hem obert un altre...
Veus?
Un altre debat.
És que em preguntàveu, però aquesta secció què és? Aquesta secció és això. És a dir, s'ajunten tres persones que ens arriben del passat per tres coses que hem buscat, doncs, una estrena de teatre, una estrena al Molino i que van inaugurar el Joventut i ens posem a parlar de caques de gossos.
És fantàstic. I estic d'acord amb el Jordi. No són, jo sempre dic, no són mascotes, són família.
És veritat.
Són família, absolutament.
Sí. Jo he arribat a la darrera que vaig tenir, la Lupe, d'una operació que li havien fet, doncs es veu que li va quedar un coàgul i me n'anava un bolo em sembla que era Eivissa. I al sortir va començar a caminar cap enrere i tal, i jo no em podia quedar perquè tenia que agafar l'avió i tal. I a l'arribar allà vaig trucar a la meva dona i em va dir que s'havia mort, que l'havien portat al veterinari i s'havia mort. Doncs la plorera que vaig fer jo allà, en una habitació sol a l'hotel, acabat d'arribar, no hi havia manera de poder-ho parar, saps? De poder-ho aturar.
Estava pensant Ferran si es deia Lupe porque tu vida es puro teatro.
Clar. Ja, l'has fet de tres punts ara,
oh,
eh?
Però,
ara
l'has fet de tres punts, tu. Jo em dedico això. Jordi, i ara què? Jordi Villacampa, ara què fa el Jordi Villacampa?
Doncs mira, enllaçant una mica amb el que deia el Joan, que aquest món has de ser feliç, t'haig de dir que els deportistes amb això ho tenen al 100%, perquè fan allò que li agraden, fan del seu mode de vida la professió i és el que més t'agrada al món, per lo menys en el meu cas. He estat, doncs, quan era jugador, és que no pensava en altra cosa. El que passa que hi ha aquí un hàndicap important, és que en aquest món de l'esport, quan tens 34, 35 anys, alguna llarga una mica més, alguna vegada, però ja et diuen, aquí et pares i comences de nou. I això és molt traumàtic per la majoria de jugadors, ja no parlo de bàsquet, de tot l'esport en general. I per això que durant la vida jo he tingut la sort de poder reciclar-me i poder, doncs, formar-me una mica i poder gestionar el club que m'he estimat, encara que havia una càrrega emocional, que això, doncs, d'alguna vegada també influïa a la balança, perquè a part de gestionar fredament, doncs era el club que sempre hi he estat i que he estimat, i això crec que em portava més responsabilitat, però jo crec que això s'hauria de tractar d'una manera diferent de la formació dels jugadors, perquè quan acaben, molts d'ells ja no són feliços. Ja. Saps què t'ho vull dir? Si poguessin ser, no sé, actors tota la vida o metges tota la vida, com passa sempre, i a més a l'edat de 34, 35 anys és quan t'agafes la maduresa i vas creixent, aquí saps que se't talla de cop. Ja. Se't talla de cop. I queda una vida molt llarga per endavant, saps? I, bueno, doncs, la pregunta més concretament que em feies, em dedico a fer coses meves, doncs negocis que tinc. Ara sóc ambaixador també d'una empresa d'energies renovables i faig xerrades i, bueno, ja estic entretingut, eh?
Ja m'hi imagino.
Però jo, sincerament, et dic que com jugava, el que jugava i el que com ho passava, això va ser la millor època.
Tota manera, hi ha una cosa, eh? Tenim, en una vida acaben moltes vides, no? És a dir, un pot triomfar absolutament sent un dels millors jugadors de bàsquet i després passar a fer una altra cosa completament diferent i tenim temps, no? Tenim temps i això és magnífic.
Sí. No, home, les portes es tanquen i s'obren finestres, això està clar. I a més, és que quasi bé forçat, no, clar, només faltaria que això són molt pocs privilegiats que poden acabar de jugar a bàsquet o de futbol, sobretot, i, bueno, ja no sé, és que ja per la teva inquietud personal i perquè ets una persona activa has de fer coses, clar, si no t'avorriries molt.
I tant que sí.
Sí, però coses que t'agradin, aquesta és la pregunta clau, el que dius, les coses que t'agraden i que disfrutis. Exacte. I sí, que t'ho passis bé. I això, clar, després de provar-ho, de provar allò que has fet tota la vida que t'agrada tant, és difícil trobar allò que t'agrada igual, saps? Però, bueno, està bé.
Què volies dir, Ferran? No, que el món de l'espectacle passa una mica a l'avança, que també l'edat marca molt pel final de carrera potent, no? Així és com els actors, en principi, podem treballar fins a una edat molt, molt avançada. Si no treballem no és perquè físicament no puguem fer això, personatges de fins a Matusalén, hi ha tota la gamma, diríem, no? Sinó més aviat perquè la indústria no escriu personatges o fa menys personatges de gent gran, no? Però de bé fins a Matusalén els actors podem fer de tot.
Això ho sap bé el Joan Estrada, que també ha... Sí. He portat uns quants actors, eh?
Sí, he portat actors. Soc actor, jo al carrer d'edat poso actor. El que és actor sempre... Jo vaig començar d'actor amb un grup de teatre que vam obrir la Cúpula Venus i vaig seguir. El portar actors, igual que portar els jugadors, la pura casualitat. Mm. I no crec en les casualitats. Estar sopant dalt... doncs jo no tinc, home, per què no portes tal? El bàsquet em va passar tres coses del mateix. Jo estava portant tot el tema de cultura de l'Ajuntament d'Hospitalet i l'alcalde un dia em crida i em diu, a ti t'hi gusta el bàsquet, no? El Pujana, el mític alcalde Pujana. I em diu, digo, sí. Dice, bueno, es que el Hospi, que llavors tenia la primera presidenta de l'esport, que va ser la Pepita Mercè, a tota Espanya, la primera presidenta dona. Y em va dir, es que está yendo muy mal y hay peligro de que desaparezca. ¿Por qué no vas de gerente? I vaig anar de gerent. Per salvar, vaig estar un any, el vaig salvar, i allà vaig conèixer dos jugadors. La presidenta em va dir, mira, estos dos... I aquests dos jugadors, quan es van fer una mica més gran, em diu, oye, ¿por qué no nos echas...? Tot, les coses venen així, de veritat. Clar. Sí que és veritat que hi ha gent que li agrada... Perquè quan vaig començar i portava el Xavi Fernández, me recordo que molta gent em deia, però ¿por qué no te montas una oficina y llevas a 20 jugadores? Y él dirá, no, es que yo no soy el Corte Inglés. Clar, jo, sí, sí. Jo, clar, el tracte personalitz... Sí, és otro rollo.
És otro rollo. Aquesta secció també, però no em digueu que no és un rotllo xulo.
Home, és fantàstica, m'encanta.
No us heu passat bé? Deixa meravellat, molt, molt bé. Jo dic que em deixa molt, molt meravellat per totes les coses que ha fet.
Haurem de fer segona entrega d'aquesta, no?
Sí.
Fem la setmana i l'altra, no?
Com vulguis.
Estaven en cartellera tot. Ja hi havia joventut, hi havia de Goll de Gom i...
No, no, i podem... A veure, aquí, i el que està darrere... El Jordi, podem...
No, però la primera vegada el Jordi Villacamp ha d'estar aquí a l'estudi, també. Jordi, una abraçada, gràcies. Molt amable.
Ei, una abraçada a tots.
Gràcies.
Adéu, bona tarda.
Ferran Renyer, Joan Estrada, quin gust. Ho repetim ràpid, si voleu, eh? Moltíssimes gràcies als dos. Ha estat un plaer.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Igualment, una abraçada.
Fem una petita pausa. Arribem a les 5 de la tarda i després, darrera hora, del Tot anirà bé. Tornem de seguida. Fins ara.